La versió del director, amb Jordi Teis.
Jordi Teis, molt bon dia i benvingut als 5 minuts més.
Molt bon dia.
Què tal? Has vist moltes pel·lícules aquesta setmana o què?
Doncs mantenint la mitjana normal, sí, com sempre.
És a dir, unes 10.
Depèn dels moments, depèn del dia, depèn de l'activitat que estàs fent i que et reclama o no haver de mirar alguna pel·lícula, doncs puja o baixa, però la mitja es manté.
Molt bé, molt bé, així m'agrada. Amb en Jordi Teis, com sempre, el que fem és endinsar-nos en el món del cinema i de les seves particularitats, podem dir-ho així, i també de les seves curiositats. Parlem de diferents àmbits del cinema i avui ens parlarà del cinema a París.
Sí.
És a dir, ens n'anem a la capital de l'amor?
Sí, això serà l'excusa final, diríem, o de la segona part. El que volia parlar era del cinema i el fenomen del que significa el lloc on es roda, és a dir, en aquest cas, les ciutats on es roda, i que moltes vegades tenen un lligam molt estret amb el que és l'art, la sensibilitat, l'estètica, i que en el cas de París, evidentment, com podrem veure, sempre acabem aquestes intervencions, o moltes vegades acabem amb una llista de pel·lícules que pot ser que la gent a l'escoltar-les digui, home, mira, aquesta fa molt que no la veig, o aquesta no l'he vist mai, i li venen ganes de recuperar-ho, que d'això es tracta, de poder gaudir, recuperar i tornar a revisar i mirar pel·lícules.
I així d'aquesta manera també veuen una miqueta el paisatge, per dir-ho així.
Ah, no? Exacte, també, perquè és una manera de veure-ho.
I tant, mitjançant el cinema pots veure o descobrir moltes ciutats.
Justament, i París és una d'elles posada en un dels llocs més importants de la llista. Sempre hem dit que el cinema és un art de moltes dimensions i que abarca doncs, sentiments, sensacions, percepcions, com deies, de la realitat. I en aquest art s'hi vinculen, com en la majoria dels arts, altres arts paral·leles. És a dir, en el cinema també es parla de música, de la pintura, de la fotografia, de la literatura, evidentment, quan es fan adaptacions. I un altre art important, com és l'arquitectura, també està íntimament lligat amb el cinema. En quin sentit està lligat? Doncs molt fàcil, en el sentit de l'espai. L'arquitectura i cinema el que fan és una mica compartir el que és el concepte de l'espai. Ciutats, edificis, espais públics, exteriors, interiors, són imprescindibles per qualsevol narrativa cinematogràfica a l'hora de presentar uns fets que puguin passar davant de la pantalla. A vegades és com un teló de fons, allò, els carrers, les façanes, les avingudes, la ciutat en general. Són també llocs on passen coses, en aquells llocs que veiem estan passant coses, o a vegades, que és un dels casos que avui esmentem, la ciutat passa a ser un personatge més de la pel·lícula. A vegades el personatge principal, però molts cops, encara que no sigui el principal, té un pes molt important el fet de que el que ens estan explicant i veiem passi en un lloc o en un altre. En aquest cas, doncs, com dèiem, a París. Per tant, resumint una mica aquesta introducció, arquitectura i cinema el que fan és compartir uns objectius comuns, com són articular uns espais, veure uns espais, veure què hi passa en aquests espais per explicar unes històries i, a més, situar-les en un lloc concret i en un temps concret. Què afecta això a l'espectador? Doncs que al veure aquestes imatges, per una banda, el que deies tu al principi, experimentem i sentim què passa en un lloc concret, com és avui aquest que portem aquí, que és París. I després podem arribar a sentir les sensacions de veure el paisatge i veure els llocs, de què experimentarem si hi anem. Un cop hem vist una pel·lícula on ens posen aquestes sensacions, dir, home, doncs poder si hi anem, podrem gaudir una mica. Ahir mateix, em sembla que era, ahir amb una amiga parlàvem de París, precisament pel fet de que hi havíem anat diverses vegades, tant una com l'altra. I dèiem això, que l'estètica, la sensibilitat, els racons que t'ofereix una ciutat com París, que no és l'única, però és una de les principals, doncs t'aboquen aquests records que, evidentment, quan els associes a una pel·lícula, doncs encara t'agraden més perquè sempre tens l'oportunitat de tornar-la a
clar,
veure.
Clar, clar,
a veure.
I tu sempre pots dir allò de, mira, jo aquí vaig estar.
I el gaudí, exacte.
I vaig gaudir d'això i vaig fer el que fan a la pel·lícula, potser, o potser sí.
Ah, exacte.
Però aquest ambient el me'l vaig emportar, no?
Ah, i te l'emportes sobretot perquè no acostuma a passar o no és tan fàcil que passi el mateix a totes les ciutats del món. És a dir, no és el mateix el que pugui passar a Londres que a Beirut, a Washington que a Barcelona, o a Tokio que encara, per posar exemples ben destacats, que sí, que hi ha coses que evidentment són comunes, però hi ha algunes altres que estan lligades íntimament a la personalitat, si ho podem dir, de la pròpia ciutat que retraten aquestes pel·lícules. Per tant, hi ha algun tipus de ciutat que transmeten unes sensacions que no ho fan altres, i jo he volgut portar avui la primera, perquè és una de les meves predilectes. No descarto que un altre dia doncs, ens n'anem a Londres o a Washington, o a Nova York, evidentment, que no acabaríem mai, però sí que és veritat que París és una ciutat d'aquestes que el que fa és... Primer, si has estat, sempre et queda en el record, i per tant, quan veus una pel·lícula, o un documental, o un curt, et remou una mica tot allò que vas viure en allà, i si no hi has estat, o vols tornar-hi, quan veus una pel·lícula que està situada en aquella ciutat, et venen més ganes de tornar-hi i d'experimentar coses allà.
Sí, el que dèiem, que quan hi vas i trobes aquell raconet o aquell lloc que surt de la pel·lícula, dius, ai, mira, exacte, aquest és el lloc on va passar, doncs, es van fer aquell petó, per exemple, aquella parella i tal, no?
Em pensava que diries, vam comprar aquell gelat. Però bueno, també, més romàntic.
Però sí. Ara t'ho volia dir, no, el gelat aniria més cap a Itàlia, no sé per què, però sí, aniria més cap a Itàlia.
Exacte, sí. Doncs, si et sembla, podem fer un repàs així en el temps i cronològicament de pel·lícules que, per alguna manera, una, et recorden i et rememoren això que dius, coses que has viscut allà, i si no hi has estat mai, evidentment et donen unes ganes boges d'anar-hi. Comencem a l'any 51 amb Un americano en París, quin títol més definitiu per al tema que toquem avui, Vincent Minnelli, i que és un clàssic on un pintor americà recorre els carrers de París, els més emblemàtics i els més romàntics, i descobreix això, la màgia i l'amor que té París ja en aquell moment quan es va portar a la pantalla. Cal dir així com a anècdota o com a punt afegit que va consagrar la Metro com a productora de musicals. És a dir, a partir d'aquell moment, la Metro-Goldwyn-Mayer va ser la referència de musicals com Un dia en Nova York, Cantando bajo la lluvia, Melodías de Broadway... Per tant, aquella Americano en París va marcar una fita important.
Va ser la primera pel·lícula, diguéssim, no?
La primera no, però és
que va obrir la porta que fessin tot
exacte,
això.
Exacte, és un títol pesant, diríem, dintre del musical americà, i que, fet a Europa, va marcar un camí a moltes altres produccions que vindrien després. Ens quedem a Europa, concretament a la mateixa França, al final de l'escapada de 1960 de Jean-Luc Godard, que aquest és un, evidentment, gran de la cinematografia i una de les peces, un dels pares del que vam conèixer com la Nouvelle Vague, que és una pel·lícula amb un so perfecte per l'any en què es va filmar, i amb un format que voreja una mica el documental. És, en aquest cas, aquí el que coneixerem és el Champs-Élysées de París, aquella petit carreró que hi ha al centre de París, i on la protagonista d'aquesta pel·lícula, que era Jean Seberg, venia diaris, que em sembla que era el New York Herald, que, perquè ella tenia el somni de ser escriptora i, a més, treballar en aquest diari. I, per tant, el que gaudim és el centre de París, que és la part aquesta del Champs-Élysées tocant a la plaça de la Concòrdia, i que és un bonic lloc per rememorar. Poc després, 3 anys després, Stanley Donen ens oferia Charada, que aquí a l'espai concret es centra en el riu, en el Sena, el riu principal, el riu emblemàtic de la capital francesa, i en aquest cas tenim una parella, que déu-n'hi-do, Cary Grant i Audrey Hepburn, que fan aquesta pel·lícula, amb un thriller que és mig comèdia, mig policial, i que té un guió perfecte, i que el que fa és encaixar entre moltes altres coses, idees importants a París, com són la moda, el glamour, l'estètica, però, a més, la intriga de tota una trama, això, una mica policial, dins de la capital. Ens n'anem més cap a la comèdia Mirma la Dulce, de Billy Wilder, de l'any 63, també. Aquí la parella són Jack Lemmon i Shirley MacLaine, que tenen un seguit d'amors difícils i uns girs una mica espectaculars en la trama, però el que cal fixar-se aquí és que bona part de la història passa en barris perifèrics de París. És a dir, ja deixem el centre, el Sena, el Champs-Élysées, ens n'anem als barris perifèrics d'aquesta gran capital.
Potser el menys conegut, no?
Ah, exactament. Tot i que últimament, sobretot amb cinemes independents i així, hi ha hagut títols que parlen de tots aquests barris i dels conflictes que representen la majoria de casos la població que hi viu per les seves condicions tan precàries que hi viuen. Playtime del 67, Jacques Tati, un clàssic de la comèdia, de l'humor, de la trajectòria d'aquest home, dir que amb aquesta pel·lícula pràcticament quasi bé es va arruïnar Tati perquè no li va anar com ell esperava que anés, i és una estampa de, obrim cometes, el París modern dels anys 60 i 70. L'he volgut portar per dues coses. Una cosa perquè en el moment aquell es presenta com aquella ciutat cosmopolita i tan avançada, i nosaltres, clar, veient-la des de la panoràmica actual, des dels anys 60-70, doncs, evidentment, és un pas del temps importantíssim. Però és que, a més, el que fa Tati és una petita crítica, una tímida crítica, sobre alguns elements urbanístics que hi ha a les ciutats, fins i tot a la de París, evidentment, que es repeteixen en totes les ciutats. Mira, jo fa poc amb un germà d'un familiar directe meu vam anar a Viena, perquè ell viu a Viena, i quan es va voler ensenyar al centre de la ciutat, jo hi havia estat una vegada, però no feia molts anys, i va voler que ens ensenyés una mica el que hi havia, el primer que va fer és posar-nos a la terrassa d'uns grans magatzems. Ens va pujar. I ens va dir, diu, us pujo aquí perquè veieu una mica les edificacions i les cases i els carrers centrals, perquè hi havia una molt bona vista. Diu, perquè arran de carrer, tots els centres de la ciutat són iguals. És a dir, tots tenen les mateixes cadenes comercials, els mateixos tipus de bar, el mateix... I és molt difícil, doncs, diferenciar el carrer aquest que estem aquí davant a Olot com seria un carrer de Reus, segurament, o un carrer de Badajoz, perquè la majoria de centres... Diu, en canvi, des d'aquí es veu l'arquitectura. Amb això vull dir que aquí Tati el que ja començava a dir és que les grans capitals, com són París, començaven a tenir trets tan comuns entre altres que podien caure en aquest perill de que es mimetitzaven totes i que perdien aquest segell propi amb moltes de les elements que podien veure pel carrer.
Mira, jo, ara que dius tu aquest exemple, fa pocs dies he estat a Sevilla i em va passar el mateix.
Et va passar?
Sí, i mira que Sevilla té una arquitectura molt bonica i té uns llocs molt, molt diferents, per dir-ho així, no? I també vaig pujar en una terrassa d'un hotel...
Ara t'ho anava a dir, havies de pujar a la terrassa.
Ah, a la terrassa, i m'ho van dir, la gent d'allà. Diu, puja aquella terrassa i veuràs una Sevilla diferent. Clar. I la veritat és que era... vaig quedar sorprès, no?
Sí, sí, perquè arran de carrer no ens fixem en els pisos superiors, en les teulades, amb els acabats dels edificis, les cúpules... És curiós, és curiós. Anem cap a una cosa més moguda, L'último tango en París.
Oh, caram.
Títol emblemàtic del 72.
Suggerent aquest títol.
Exacte, el senyor Bernardo Bertolucci, amb dos Oscars, i que aquí porta un mite de... com tota gran capital, i París és una d'elles, aquest erotisme, aquesta sensualitat que t'aboca segons el que hagis viscut en allà, un lloc d'una ciutat grossa, de molta vida, de molt intercanvi, i que en aquest cas la pel·lícula passa prop de la Torre Eiffel, per tant tornem una mica al centre, i veiem una París hivernal, als anys 70, però una París d'aquella de l'hivern cru que ja ho té. I ens quedem amb Todos te dicen I love you, de Woody Allen, que és un musical, un homenatge de aquest director, el que serien els musicals clàssics de Hollywood, en una pel·lícula que el que va fer, mira, és una curiositat que ara me n'adon, Woody Allen el que va fer va ser una carta d'amor a les seves ciutats preferides, i tots sabem que ho ha declarat més d'un cop, i en la pel·lícula surten, van ser Venècia, Nova York i París. És a dir, que són les tres capitals que ell portaria a l'ànima sempre. Amélie. Cal que digui alguna cosa més? No. Amélie, Jean-Pierre Jeunet, és de les més emblemàtiques, diria que de l'última etapa dels últims anys, de l'última del segle XXI, perquè és del 2001, és la pel·lícula poder més influent a nivell de pentinats de la protagonista, de música, de cafès, de rutes que es fan per la ciutat, les escales del Sagrat Cor, el Montmartre dels pintors, és a dir, tota aquesta cosa tan turística, entre cometes, però tan pròpia de París, és el que Amélie va posar a a la pantalla.
És una d'aquelles pel·lícules recomanables per a les persones que encara no han estat a París.
Home,
i
sí.
Que volen descobrir-la, no? I que diuen, home, m'agradaria anar a París i que algú m'ho ensenyés. Doncs mira, que miri la pel·lícula i segurament se'n faran una idea del que poden trobar.
Sí, perfectament. Com també es podrien fer una idea del que va ser el París postmodern i més, diríem, famós per un dels seus locals, que era el Moulin Rouge. Del Moulin Rouge s'han fet moltes pel·lícules, però n'hi ha una que és del 2001, que a mi em té el cor robat, que és de Baz Luhrmann, amb Nicole Kidman i Ewan McGregor, que és una visió postmoderna d'aquest local i de tot el centre d'aquell barri, que és Pigalle, del centre de París. El Código da Vinci de Ron Howard és una adaptació d'una novel·la de Dan Brown, i en aquest cas la parella és Tom Hanks i Audrey Tautou, un altre cop Audrey Tautou de Melie, i també ha provocat algunes rutes, perquè també a través d'aquesta pel·lícula s'han fet unes rutes que passen per l'Hotel Ritz, el Louvre, l'església de Sant Sulpici, etc, etc. La via d'en Rosa, la via Gauche, sí, d'Olivier Dahan, que és l'estampa d'Edith Piaf, una dona que va començar en el barri de Belleville, que era un barri molt pobre, molt extrem de París, fins al moment en què va arribar el triomf total a la ciutat de Nova York, protagonitzada per Marion Cotillard. I acabem amb dues ben contemporànies, com serien Midnight in Paris, un altre cop Woody Allen, perquè com que ha declarat això que era una de les seves ciutats predilectes, era evident que en faria més d'una, i encara pot ser que en faci més d'una de pel·lícules en allà. Midnight in Paris és del 2011 i és una estampa molt, molt, molt poètica, molt romàntica, del París de la nit amb el Sena, i sobretot del París que ens permet, a través de l'argument de la pel·lícula, traslladar-nos als anys 20. Els anys 20 glamurosos i famosos en tota la història de París. En definitiva, és una visió americana, però amb una sensibilitat molt i molt i molt europea. I per últim, La invenció de Hugo, de Martin Scorsese, del 2011 també, que és un nen orfe que viu a una estació de trens de París. És un homenatge al cinema, als orígens del cinema, i el que fa aquí és, no els anys 20, sinó els anys 30. Coneixem París dels anys 30, que també tenen, evidentment, el seu encant. Va ser la primera incursió de Martin Scorsese, jo diria que potser segurament l'última en 3D, que havia fet aquesta pel·lícula. És molt interessant i també és molt recomanable, no tant per la història pròpia de que puguis o no recordar moments de París, però sí per al seu muntatge i per rememorar aquella època que van venir després dels bojos, anys 20, de l'època de la dècada dels 30. I aquí, més o menys, jo crec que hem donat més d'una pista perquè la gent pugui tenir ganes de dir, ostres, fa molt temps que no veig Moulin Rouge, o fa molts anys que no he vist mai l'últim tango en París. Doncs escolta'm, fem-ho i recordem això. Ciutats tan importants, tan que aboquen tantes possibilitats amb un art com és el cinema, com en aquest cas és París.
Molt bé, doncs la podem descobrir, aquesta ciutat, mitjançant el cinema, o si no, més no, com deia en Humphrey Bogart, que era...
Sempre ens quedarà a París, no? Sí. Allò que va passar allà sempre ens quedarà.
Molt bé, Jordi, doncs escolta'm, hem viatjat amb la imaginació i també amb la música de fons a la ciutat coneguda com la capital de l'amor, una ciutat fantàstica...
I de la llum.
I de la llum, exacte, també. Una ciutat fantàstica que s'ha de conèixer encara que sigui una vegada a la vida.
Exacte.
Ens n'anem cap a París, com dèiem, deixem sonar a una de les clàssiques, també, Edith Piaf. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Une part de bona dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit.